quan passen 7 minuts de les 12 a tots els nostres oients amb les salutacions cordials de qui fem sintonia alfa. Núria Robles, Susana Bonany, Carles Caiguela i qui us està parlant, Andreas Faber-Kaiser.
Agacor ara està en ruïnes. La gran porta de pedra està enderrocada. Les lianes creixen al gran temple del sol. Amb l'acord del Consell Suprem i dels sacerdots, els nostres guerrers van enderrocar la ciutat fa uns anys. La ciutat hauria revelat la nostra presència als blancs bàrbars i per això vam decidir abandonar Agacor. El meu poble ha fugit a l'interior de les residències subterrànies, l'últim regal dels déus. Tenim 13 ciutats, molt ocultes a l'interior de les muntanyes. El seu plànol correspon al de la constel·lació de Xverta, la llar dels antics pares. Al centre se situa Agacor Inferior. La ciutat està edificada al damunt d'una cova gegantesca, feta per l'home. A l'interior del Temple del Sol, que hi ha a la ciutat, hi ha 12 entrades als túnels que uneixen a Agacor Inferior amb d'altres ciutats subterrànies. Els túnels són prou grans perquè 5 homes hi puguin caminar drets. Calen alguns dies per arribar a qualsevol d'aquestes ciutats des d'Agacor. Les entrades, des de la superfície, estan molt ben camuflades.
Les paraules que heu sentit tot just a la veu d'en Paco Vila les ha pronunciat originalment, les va pronunciar originalment en Tatunka Nara, un indígena del Brasil, parlant dels legats del seu poble. Avui parlarem aquí, a Sintonia Alfa, dels possibles habitants subterranis que hi ha al llarg del planeta. Per parlar d'aquest tema tenim tres convidats a l'estudi 7 de Catalunya Ràdio. Antonio Rivera, bona nit, Antonio.
Hola, Antoni.
Enrique Marín, bona nit, Enrique.
Hola, bona nit.
I Jesús Jofre, bona nit, Jesús.
Bona nit.
Antonio Rivera, tots el coneixeu ja, em sembla. És un habitual d'aquest programa. Ufòleg, el degà dels ufòlegs espanyols i potser quasi europeus, o no, Antoni?
Home, jo crec que t'has quedat molt curt, jo diria galàctics, per exemple.
I el primer ufòleg espanyol que va anar a la cambra dels Lords a Londres a parlar d'ovnis?
I aprendre-te.
I també l'organitzador de la primera expedició catalano-balear a la illa de Pasqua, que per cert, el llibre de Pasqua torna a sortir aviat, tinc entès.
Sí, sortirà al maig, suposo.
Al maig, sí. A l'editorial Plaza Genés. Enrique Marín és el conductor i director del programa Diàlegs amb un Diable de TV Sabadell i un gran investigador. Gràcies. Dels temes paranormals en general.
No soc molt gran, però...
En quant a capacitat d'investigació.
Gràcies, molt bé.
Medeix menys que jo encara. Em sembla, no?
Sí, crec que sí.
Jesús Jofre és un home amb el que estic personalment involucrat en unes aventures que potser avui surten alguna o potser no. És un home que va tenir experiències ovni quan feia el servei militar al nord de Catalunya, a la Costa Brava. Ja ho va explicar aquí també als nostres micròfons. I que tinc entès que has tingut alguna experiència amb gnomos. De petit, és cert, això?
Oh, carai, no sabia que ho sapiguessis.
Tot es filtra. Després parlarem d'això.
Molt bé.
Ara potser sentiu l'informe que us hem preparat sobre el tema d'aquesta nit.
A la selva amazònica hi ha llocs que connecten des de fa segles amb el món, suposat món, habitat subterrani. Podem posar, per exemple, la història de la crònica d'Akakor, que el periodista alemany Karl Brugger va fer saber abans de ser assassinat. La crònica d'Akakor forma part dels mites i les llegendes d'una de les civilitzacions més primitives de la Terra.
D'acord amb aquestes llegendes, els déus governaven des d'Akakor i tenien naus més ràpides que el vol dels ocells. Però el més meravellós de tot eren les residències subterrànies. A l'interior, el que queda del poble original espera l'avenç dels blancs bàrbars que pugen pel riu i són un nombre incomptable com les formigues. Els sacerdots han profetitzat que finalment els blancs descobriran Akakor i que hi trobaran la seva pròpia imatge. Llavors, el cercle s'haurà tancat.
Deixem la selva amazònica i anem a l'altra banda del planeta. Al Tíbet, es diu que el regne de Shambhala es troba en una zona muntanyenca, envoltada de poderosos cims nevats. Tan sols els tibetans molt erudits, entesos en el coneixement dels noms antics i moderns dels llocs, poden aspirar a arribar algun dia fins a Shambhala. Però la llei continua formal per tots. L'indesitjable no arribarà mai. Només aquell que ha sentit la crida de Shambhala, enviada pel vent o telepàticament pels grans mestres, pot esperar arribar amb tota seguretat a la vall dels homes més savis de la Terra.
Sigui com sigui, hi ha molta literatura i prou investigadors que tenen la hipòtesi que sota la superfície del nostre planeta habiten sers intel·ligents que no són de la nostra raça, si bé, amb minces diferències físiques, estan íntimament vinculats al nostre origen.
A la petita illa de Pompei, a la Micronèsia, els natius afirmen que amb ells conviuen uns sers petits que habiten en escletxes de la Terra i que poden canviar de dimensió per penetrar dins el cos d'un humà. Els hi diuen Sokolei.
Els àrabs els hi diuen Jinnes. Per ells són elementals o genis de la mitologia musulmana. Són sers sobrenaturals que tenen la facultat de fer-se conèixer sota la forma d'animals, serps, gossos, gats, etc., o d'humans. Alguns són bons i d'aparença agradable i atractiva, però la majoria són dolents i d'aspecte horrible. Tenen cos eteri, però s'alimenten i poden engendrar fills. De tots ells en parlarem avui.
Passen 16 minuts de les 12. Catalunya Ràdio, Sintonia Alfa. A l'estudi 7, Antoni Rivera, Enric Marín i Jesús Jofre. Antoni, els jins, els jines, que deia l'informe, els jins, què són?
Bé, els jins són esmentats per l'Alcorà com a éssers intermedis entre l'home i els àngels. Diu l'Alcorà que l'home és de fang, els jins són de foc i els àngels són de llum. Ara bé, no discuteixis l'existència dels jins amb cap àrab, sobretot si és un àrab musulmà, perquè hi creuen amb els clucs. Et diré, per exemple, que el meu traductor a l'àrab, jo tinc un llibre traduït a l'àrab, he publicat a Beirut, justament, un llibre en castellà, es diu Secuestrados por extraterrestres, i en àrab és Al-Muhtatifun min al-Fadal Harishi.
Però els hi passa el mateix.
Sí. Tu saps els temps que m'ha costat aprendre això? Moltíssim. Bé, doncs el meu traductor, que és un enginyer, anem amb compte, és important això, és un enginyer, és l'inspector de les construccions de Damasc, ell viu a Damasc, és un siri, és l'enginyer Khaled Hamsho, que parla un perfecte castellà perquè va viure molts anys a l'Argentina, diu que això no es pot discutir, els gins existeixen, i com a exemple em va explicar una petita història que la diré breument. Diu que un dia un policia de Damasc va rebre una visita al capvespre de dos senyors malalts, vestits d'àrab, que el van invitar a acompanyar-los. Ella es va quedar amb la senyora, diu, però vostès què volen? No, no, diu, vostè vingui amb nosaltres, ja ho sabrà. Aquella tarda, això s'ha de dir, prèviament el policia havia estat parellant per un desert, pel desert que envolta Damasc, surt de Damasc i et obre el desert. I va haver un gos negre que el mirava amb actitud amenaçadora, i quan li va semblar que el gos l'anava a atacar, l'home, que era policia, repeteixo, es va treure la pistola, li va engegar un tret i el va deixar sec. Aleshores, ell no hi va pensar més, amb això. Aquests homes el porten a un soterrani, i hi havia 20 homes asseguts en cercle, amb les cames creuades a l'estil moro, i el posen al metge i diu, mira, diu, t'anem a jutjar perquè avui, aquesta tarda, t'has mort un germà nostre. Diu, com un germà vostre? Diu, sí, bé, en aquells moments el nostre germà estava sota la forma d'un gos, perquè nosaltres som gins, i els gins podem assumir totes les formes. Aleshores, jo ho he fet perquè he cregut que el gos m'anava a atacar. Aleshores aixeca un dels presents i diu, efectivament aquest home diu la veritat, perquè jo era allà també, sota la forma d'un altre gos, i he vist com han passat les coses. Efectivament ell creia, ell ho ha fet en defensa pròpia. Bé, diu, per aquesta vegada t'absolem, te'n pots anar, però vés molt en contra endavant. Bé, els gins, una de les característiques dels gins, són aquesta possibilitat d'assumir qualsevol forma. Inclús d'infiltrar-se en les llars dels humans, seduir les dones, en això s'assemblen bastant els famosos íncubes, inclús engendrar-los i fills. És una creença, repeteixo, que està estesa per tot el món islàmic.
Tu anava a dir ara, jo recordo que em van explicar això mateix a Melilla,
sí,
feia anys, i no era un gos sinó una serp, un home que havia atropellat una serp amb el cotxe.
I creia que era un gin, també.
Sí, exacte. També li van fer el judici, sota terra. Va estar una setmana fora de casa.
Bé, és una altra versió del mateix fet.
Del mateix fet, sí. Allà era una serp, i ell va explicar, amb aquest judici que li van fer, va explicar que la serp, pels humans, era un animal hostil, i que podia acabar amb la vida de l'home, i d'una dentellada. I llavors el van absoldre perquè va explicar això, també. I el van deixar tornar a anar a casa seva, sí.
És molt curiós.
Enric Marín, tu ho coneixes, em sembla que una mica molt bé, el món àrab.
Sí, una mica. Jo he nascut per allà i això no m'ha condicionat.
On has nascut?
A Tetuán, Marroc. I això pues, m'ha fet apropar-me, segurament més després que no pas abans, al món àrab. No solament al món àrab, tot el que és la part africana i oriental també. La qüestió dels gins no solament té el nom dels gins. Els gins podríem dir que és un nom genèric. El que passa és que els gins, n'hi ha molts tipus de gins, no? Hi ha els genis, hi ha els bons i els dolents, reben un nom diferent segons si són bons o si són dolents. No tots són dolents com generalment, com s'acostuma, com he sentit en l'informe previ, no és que estigui pensat així. Sí que són molt traviesos, això sí, els hi agrada molt jugar amb l'home, és una constant. Jo el que faria ara és veure, a mi m'agradaria comentar que no és una, si podem parlar d'una tradició, en el cas del món àrab és una religió, està incrustat a la seva religió de la mateixa manera que nosaltres tenim, o nosaltres dic, la religió catòlica o cristiana, hi ha els querubins, serafins i demés, és una cosa, està incrustada a la religió. El que passa és que aquí la religió cristiana normalment no s'ho creu ningú, no? La qüestió és que en molts llocs, de diferent localització al planeta, a tot arreu, es repeteix aquesta mateixa llegenda o aquesta mateixa tradició dels gins, però amb diferents noms. Com per exemple, tu has estat a Ponape o a Pompei, Andreas, i parles precisament d'aquests
éssers
subterranis.
Sí, i em permets el dia de Pasqua, que he estat 41 sí. dies, tenen el nom de Aku-Aku. Són petits, també, són petitets. Després en parlarem, si volem.
El nom del meu programa Diàlegs amb un diable el vaig prendre precisament, i no em surto al tema, d'un llibre que va escriure en Piotr Denisovich Uspensky, un ocultista i esoterista molt important, rus, i Ell és un llibre de dos contes. Un és L'inventor, és el primer, i el segon conte és precisament El diable benevolent. El que passa és que El diable benevolent, en aquest conte, El diable benevolent, precisament Uspensky es fa ell protagonista d'unes visites a unes coves orientals a la Índia, bueno, unes coves a la Índia, que li atreien molt. El pròleg del llibre, la presentació del llibre, del tema, parla de que a les tradicions eslaves es parlen dels diables. Els diables, segons la tradició eslava, no són ni més ni menys que uns petits éssers que viuen al bosc i que acostumen a relacionar-se amb l'home, però a relacionar-se amb l'home per oferir-los coses. I aquests diables de la tradició eslava els hi han ofert als homes punts, elements tan importants per la seva evolució com han sigut el foc, la roda i la paraula. Són tres elements que han sigut importantíssims per l'evolució tant cultural com social i tecnològica de l'home, i que han canviat radicalment la seva història. Això es dona molt sovint en les tradicions, que éssers fora del context humà són els que ofereixen els elements que l'home necessita per la seva evolució. Tu mateix vas parlar, per exemple, de la creació de l'home a la tradició maia, i també rebien elements d'evolució d'aquests déus que els van crear. A la mateixa tradició àrab,
ells no diuen mai déus, diuen fabricadors.
Fabricadors.
Dominadors.
Dominadors o fabricadors. Que és una bona puntuació.
El Popol Vuh, no?
El Popol Vuh, sí.
Ja l'home és un ninot, un monigot. Exacte. Sí, sí. Exacte.
Bé, doncs, la qüestió és precisament que en totes les tradicions es repeteix això, aquesta constant de que és de fora que ens arriba el coneixement, per dir-ho d'alguna manera. La llegenda aquesta de rebre el foc i es repeteix a l'edat mitjana. També tenim, bueno, i més antigament tenim el Prometeo, que va robar el foc als déus per donar-li als homes. I insisteixo, tot això, suposem, si donem per cert, perquè clar, totes aquestes llegendes estan envoltades de misticisme, després la fabulació que l'home afegeix a les coses que ha vist, perquè jo penso que realment al fons de totes aquestes llegendes hi ha algú que un home va veure i ho va explicar com en aquell moment ho entenia, segons la seva evolució cultural. Aquestes constants a mi em fan sospitar que aquests genis del que estem parlant tant venen de dalt com poden venir perfectament de baix.
Perdona, si em permetem un petit incís, hi ha un fet molt curiós, i és que els nans, els gnoms, en tota la tradició mundial, són ferrers, és a dir, són els que ensenyen a l'home a fabricar armes de ferro, per exemple. I recordo ara, precisament, el preciós episodi de la mitologia germànica dels Nibelungs. Els Nibelungs eren uns nans que vivien sota terra i en el llit del Rin, un dels quals, Mime, forja l'espasa Notung de Siegfried. Les espases abans portaven noms, no tu saps.
Sí.
La Tizona del Cid, l'Excalibur del rei Artur. Això ho trobo preciós, ho trobo molt bonic.
Això de la Tizona del Cid, un petit incís, hauríem d'aclarir una qüestió. La Tizona, que jo sàpiga, històricament no es té. Hi ha una Tizona, un museu d'armes i tal, però que no es té molt clar que sigui l'original. A part de que el Cid mai va lluitar amb la Tizona, perquè la Tizona era la seva espasa, diguem-ne, de gala. Ell lluitava sempre amb una altra espasa que sí que es coneix i que també es pot adquirir la reproducció a Toledo i a tot arreu, que es deia La Colada, i que evidentment és una espasa molt més de lluita i
més. Que segur que no és autèntica és la que jo tinc a casa meva, que la vaig comprar a Peníscola, com l'espasa del Cid.
Com l'espasa del Cid.
Està absolutament segur que no és autèntica.
No, però vull dir, aquesta, i fet aquest incís per veure que realment hi ha, es deforma amb el temps la història,
sí,
per motius comercials i per altres motius.
Fragments de la creu de Crist n'hi ha tants com per construir un barco.
Un barco, sense. Sí.
A més, em penso que braços de Santa Teresa n'hi ha tants que realment Santa Teresa hauria estat una mena de pop.
Bueno, l'altre dia vaig trobar un llibre curiosíssim que bastant interessant sobre una possible relíquia de l'apòstol Santiago a Anglaterra, i inclús hi ha una fotografia, llibres de l'any 40 i pico, i està escrit per un sacerdot, precisament.
Jesús Jofre, hem esmentat els nans.
Els nans.
Vols explicar la teva història amb el nan o no?
Sí, home, si fa falta, s'explica.
O t'hi he fet una mala jugada.
Una mica, sí. Bé, el cas va passar al Pirineu de Lleida. Jo vaig estar visquent 6 anys al Pirineu de Lleida, i el Pirineu, com tots sabeu, o alguns dels que hagin pogut estar interessats en el tema dels gnoms, doncs han de saber, doncs és un lloc doncs especialment freqüentat per aquests, pels follets, no? Que en podem dir una folleta a partir d'ara perquè poder sonarà més.
És el nom català.
És el nom català, sí. També n'hi ha el Montnegre i també n'hi ha el Montseny.
I fins el Khomeini no es donarà per al·ludit.
Sí, perquè si es dona per al·ludit podríem tenir algun problema.
En compte tot plegat, tenim en compte el que ha passat amb aquest escriptor indi britànic.
Sí, per això ho dic, per això ho dic.
M'ha dit molt bé les vostres paraules.
Les nostres paraules.
Sí, però acabo de tenir un criu i no vull que es quedi orfe en 4 dies.
Doncs bé, ja estàvem al Pirineu visquent, justament a la zona del Port de la Bonaigua. És una zona de boscos de vets molt frondosos, i boscos on la tradició parlava de que efectivament existien els follets, oi? Aleshores jo tinc dos fills, el petit tenia 4 anys, quasi bé 5, i no anava a escola encara, va ser quan vam arribar doncs al Pirineu. En aquella època doncs nosaltres ens abastíem bastant de les coses que ens dava el bosc, perquè vam pujar doncs al Pirineu una mica doncs dintre una filosofia naturista, una filosofia d'autoabasteixement, i buscàvem doncs en el bosc doncs molt els aliments, no? I en una època determinada doncs teníem bastants problemes per aconseguir aquest aprovisionament, i sempre havíem estat en el bosc tinguent en compte la presència dels follets. I quan hi entràvem, doncs, amb el meu fill, que teníem els llibres de follets a casa, el preguntava doncs si hi havia follets, jo li deia que possiblement que sí, i quan hi anàvem, doncs, sempre deixàvem doncs caramels, deixàvem sucres en el bosc. De manera que, d'alguna forma, nosaltres combregàvem una mica amb l'entorn natural que teníem i respectàvem molt el fet de que hi pogués haver-hi una presència suposada o no suposada d'aquests follets al bosc. Cantàvem cançons, que també els agradava molt, segons el que diu la tradició, de que facin les persones que visiten el bosc, i buscàvem bolets. Recollíem bolets que els recollíem per poder-nos, doncs, per poder-los menjar nosaltres, fonamentalment, no? I també doncs, per vendre'n, perquè era una de les fonts d'ingressos que teníem en aquell moment. Així es va passar un temps i va haver-hi una temporada en què les coses van anar bastant maldades i teníem bastanta dificultat i necessitàvem realment trobar bolets. Era la primavera, hi ha un bolet que se'n diuen rabassoles en aquella zona d'allà, o colmenilles en castellà, que és un bolet de primavera. Mm-hmm. I buscàvem aquests bolets i no els trobàvem, no? I en un moment determinat el meu fill petit em va dir: papa, i si els diem als follets que ens ajudin a buscar aquests bolets? I jo li vaig dir: home, i per què no, fill meu, doncs demanem-los-hi, no? I efectivament, doncs, el nan, el meu fill, doncs, el Raül, doncs efectivament, veu un grit cridant, doncs va començar a cridar: els follets, ajudeu-nos, que aviam si ens ajudeu a trobar bolets i tal. I jo, doncs, per seguir el joc en el meu fill més que per una altra cosa, doncs també doncs m'hi vaig sumar, no? Total, que caminàvem per una vaguada del bosc, un lloc en què hi havia una mica espècie de camí, hi havia, era un fondo, vol dir que tant a la dreta com a l'esquerra teníem més aviat terreny que pujava, i d'un dels costats va baixar rodant de sobte una pedra que va anar baixant, doncs, que semblava com si baixés en càmera lenta, va anar baixant a poc a poc, va passar per davant nostre, va continuar travessant el camí, es va enfilar per l'altre costat i va caure a darrere d'uns forats que hi havia amb unes soques d'uns arbres. Clar, allò ens va deixar, francament, doncs, esgarrativats, no? Què vam fer? Doncs immediatament anar a mirar on havia anat a parar la pedra. I allà on havia anat a parar la pedra hi havia un gran erol de bolets d'aquests que estàvem buscant nosaltres. De forma i manera que vam omplir el cistell de bolets i que jo no puc dir que hagués vist cap follet. El meu fill petit em va dir que sí que havien sigut ells els que ens havien indicat on hi havia els bolets, i aquesta és la història. Sí. El que vulgui creure que hi havia follets, que ho cregui, el que no ho cregui. Nosaltres en aquell moment vam tenir un sentiment de tremendo agraïment en els follets, i sempre més vam anar portant aquell bosc doncs, els nostres caramels i les nostres cançons per mirar de tenir una bona harmonia amb els follets.
Ara, tot seguit, t'explicaré dues anècdotes que corroboren això d'alguna forma. Abans, els oients, si voleu participar, podeu trucar al 201-74-74-201-74-74, i si truqueu des de fora de les comarques de Barcelona, amb el prefix 93 endavant, 93-201-74-74. Thank you.
Alfa.
El Centre d'Estudis Esotèrics Malkuth comença nous cursos d'astrologia, tarot i quiroanàlisi. Per reserves i informació truqueu al telèfon 257 95 59 de Barcelona.
Centre d'Estudis Esotèrics Malkuth. Consultori d'astrologia, tarot i quiroanàlisi. Telèfon 257 95 59 de Barcelona.
Passen 3 minuts de 2:15. Esteu sintonitzant Catalunya Ràdio, esteu sentint Sintonia Alfa. Avui parlem de suposats sers intel·ligents que puguin habitar sota l'escorça terrestre o dintre de l'escorça terrestre. Bé, per corroborar el que acabes de dir, Jesús Jofre, jo he estat fa 3 anys exactament ara a la selva de l'Equador, a la selva amazònica. Allà hi ha un militar equatorià, ja retirat, però que vivia en un quartell, en un fort, puguem dir, a la selva. Em va explicar que ell de petit, a Quito, que és avui la pista de l'aeroport de Quito, ell vivia a prop d'allà i anava a buscar, allò era un camp en aquella època, anava a buscar aigua per la seva família de nen, i un bon dia es va trobar amb un nan, amb un follet, com tu dius, que el va cridar. I va cridar perquè jugués amb ell. I ell no es va atrevir perquè tenia pressa i tal. I no, continua. I l'altre dia, vine un altre dia, bueno, el pròxim dia ens veurem. Va anar a casa, l'altre dia va tornar, se'l va tornar a trobar. I mica a mica va anar fent amistat amb aquest follet. Uh-huh. I fins que un bon dia no va tornar a casa, els pares desesperats van buscar amb els veïns, i va explicar aquesta història, que és que ell tenia un amic follet amb el que jugava al bosc i tal, i quan des d'aquell dia li van prohibir que anés a buscar i que es va acabar la història. Però ell ho explicava molt seriosament, i era un militar de graduació i retirat, vull dir, gran, que no s'inventava històries.
És molt maco, i efectivament jo puc dir-te que també conec una persona que viu a Barcelona en aquest moment, una persona gran ja ara, que explica també la mateixa història, una història molt semblada, que van viure ell i la seva germana quan eren petits. Vivien a pagès i cultivaven els carxofes. Mm-hmm. I tenien doncs unes collites que eren impressionants, que tots els pagesos del voltant doncs sempre tenien una gran enveja de les collites que tenien, del tamany de la fruita que collien ells. I efectivament, quan un dia van explicar que jugaven amb els follets, perquè un dels jocs que van fer va ser traslladar tot un paller de palla d'un lloc a l'altre, ajudat pels follets, quan els grans van dir que havia passat, els van explicar que jugaven els follets i que amb els follets jugant havien fet això, esclar, a part de no creure-s'ho, doncs els van donar una pallissa i aquell dia es van acabar els follets. Doncs els follets van desaparèixer de la vida d'aquells nens, però les collites d'aquella casa, a partir d'aleshores, van començar doncs a ser molt minces i van tenir grans problemes perquè inclús no van poder doncs continuar subsistint de la pagesia com ho feien fins ara. O sigui que també doncs és una altra història que jo la conec de primera mà d'un senyor que, en fi, que està aquí a Barcelona i que ell doncs explicava d'aquesta manera.
Mm. Us anava a explicar una altra de l'illa de Pompei que abans hem esmentat, però serà després perquè tenim trucades ja. Dels oients. Sant Hipòlit, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona, com et dius, sisplau?
Jordi.
Sí,
per començar, l'enhorabona pel programa.
Moltes gràcies.
Vull dir, va ser molt interessant el del diumenge passat, va ser molt bo. Aleshores, voldria fer diverses preguntes. Bueno, primera cosa, doncs, perquè així com a l'estiu, quan feies aquell programa de que volen aquesta gent, sempre al final donaves una bibliografia,
sí.
Vull dir, en aquest programa no se'n dona, també seria interessant potser veure alguns llibres sobre el tema.
Mm. Després, potser després els nostres convidats... Escolta'm?
Oh, sí?
No sé, ara sento. No et sentia. Hola?
Ja, sí. Em sents?
Sí, ara sí, ara sí.
Bé, doncs,
potser els nostres convidats donaran alguna bibliografia després del programa. De totes formes, a partir d'avui també a la secció de notícies breus que donem a la segona hora, habitualment, donarem novetats editorials d'aquests temes en general que us puguin interessar.
Ja, molt bé. En clar, també voldria saber a veure realment què va passar a Vallgorguina. O sigui, jo tinc algun cas que em sembla que també havíeu comentat una mica l'estiu. Vull dir, realment com està? Em sembla que el senyor Antoni Rivera en sap bastant d'aquest tema.
Mm.
Vull dir, ell, diguéssim, em sembla que el va estudiar personalment. També voldria saber-lo.
Molt bé.
No hi ha res més.
D'acord. Moltes gràcies, Jordi.
Vale. Adéu, bona nit.
Bona nit. Granollers, hola. Hola, bona nit.
Jo volia preguntar
El teu nom, sisplau.
Francesc.
Francesc.
Els convidats, si la màgia i la bruixeria pot utilitzar els fullets, no?
Pot utilitzar?
Sí.
Molt bé. És l'única pregunta.
Sí, sí.
Molt bé.
Val,
gràcies, Francesc. Bona nit. Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola.
Soc l'Anna de Sabadell.
Ets l'Anna de Sabadell.
Sí. Escolta'm una cosa. M'agradaria que en Don Rivera o qui fos m'expliqui una mica si els íncubos de la literatura o de la tradició catòlica, quin aspecte adopten.
Si també, quin aspecte adopten?
Sí, o sigui, per exemple, si els hines adopten figura d'animal més o menys, si aquesta gent doncs adopta figura humana. Que puguin tenir una aparença doncs també més o menys alta, rossos, amb els ulls, amb la nineta transversal, per compte de ser rodona, m'entens? Alguna cosa d'aquestes, aviam si saben algun tret.
Molt bé. Escolta'm,
bueno.
No t'has trobat mai cap, no?
Sí.
Sí?
És que em fa l'efecte que per dues o tres vegades he tingut alguna cosa que se'm podria dir un somni, però que podria no ser un somni, ja que n'estem parlant, doncs aviam si es pot explicar una mica.
Escolta'm, ara et faig la pregunta a tu, com era d'aspecte el teu incubo?
Bueno, massa maco per ser cert, per exemple. O sigui, vaig pensar alguna vegada que tant de bo tornés. O sigui, van ser tres somnis que podrien ser, o no ser somnis, alternats. No van ser dies seguits, sinó que van ser, doncs, ara l'un, al cap d'un temps un altre, però sempre tenien la mateixa aparença. Almenys una vegada que va ser bastant desagradable el personatge, el vaig rebutjar i no va aparèixer més. Però les dues vegades que van ser un impressionant personatge, maco, doncs, bueno, va ser molt agradable.
I no l'has tornat a cridar, tu?
No.
No. Per por?
M'interessen les coses més, que jo pugui saber qui tinc al costat.
Per això fas la pregunta?
Sí.
Molt bé. Molt bé, Anna.
Molt bé.
Gràcies.
Fins ara.
Adéu, bona nit. Passen 10 minuts de dos quarts d'una. Continueu sentint Sintonia Alfa i parlant avui dels fullets i de més gent que pugui habitar a sota nostra. Anem a respondre. El Jordi de Sant Hipòlit preguntava sobre Vallgorguina i t'ho preguntaven a tu, Antoni Rivera.
Sí, això és el que els americans diuen hot potato, una patata calenta. És un cas que no està tancat, evidentment, hem de començar per aquí, i que no tot és llum, té moltes parts d'ombra. Per tant, no ho hem de prendre com un article de fe, és a dir, tot el que jo digui és simplement el resultat d'una investigació que, repeteixo, s'ha d'aprofundir molt més. A grans trets és la història d'un jove que un dia del mes de juliol l'any 85 va sortir de 9 al matí de Barcelona, un home de 24 anys, a fer unes fotografies a Vallgorguina, com sabeu molts que m'escolteu, hi ha un dolmen, que per cert va ser traslladat a començaments de segle. Val, és molt incorrecte, els dolmen no s'han de tocar. Bé, aleshores aquest home havia dit que tornaria a mitja tarda, va dir la seva dona, i me'n porto un entrepà, menjaré allà i torna a mitja tarda seria de tornada. No va tornar a mitja tarda del diumenge, sinó a mitja tarda del dilluns, i molt estranyat que les botigues fossin obertes en diumenge. Diu, com és que si és diumenge tots els comerços són oberts? La seva dona i el germà d'ell, Josep Maria, que l'havien estat buscant tota la nit com uns desesperats per hospitals, clíniques, comissaries, etc. No, és que faltes 34 hores. Ets absent des de fa 34 hores, no sabem què t'ha passat. O jo tampoc, perquè jo he sortit aquest matí i recordo que he tornat ara. No? Sí. Bé, la història és aquesta, grans trets. No? Sembla que quan va arribar el dolmen es va ficar en una boira. Tot això es va descobrir després a través de l'hipnosi que li va fer un hipnòleg molt conegut de Barcelona, del professor Rabati. I aquest home sembla que dintre d'aquesta boira va començar a caure una substància viscosa del cel que li va cobrir totalment el cotxe. Aleshores diu que de la boira van sortir uns éssers repugnants d'un metre i mig aproximadament d'alçada, aspecte llefiscós, tenien una pell freda i llefiscosa com la pell d'una granota, perquè hi va tenir algun contacte casual, era un color verd fosc, i aquests éssers repugnants el van dur a l'interior d'una cova. Aquí no hi ha cap poble ni res, tot el fa pensar que es tractava d'éssers subterranis, i allà li van fer diverses proves, li van treure sang del braç amb una parella que tenia tres punxes, Això m'ho explicava ell el mes de setembre, la pisada havia passat el juliol, i encara mostrava els tres punts, els tres pics on li van aplicar l'aparell, el braç. Sí. Aleshores, la part més impressionant ve quan va sortir de la cova, o el van treure, més ben dit, el van tornar a dur al seu cotxe, l'home s'asseu davant del volant, pensant que s'ha acabat tot ja, que s'ha acabat el tràngol aquest. Aleshores, mira, per retrovisió i es veu a ell mateix assegut al seient al darrere. Però ell mateix invertit, és a dir, la imatge especular, podríem dir. Uh-huh. El rellotge el portava el munyó dret, la butxaca de la camisa de Baiana la tenia a l'altre costat, etc. I l'ésser del darrere, o sigui, ell mateix, el seu doble, mira somrient i diu, anem, vinga, no t'aturis, anem. I així va tornar a Barcelona. Després aquest ésser sembla que el van veure diverses persones conegudes d'ell i li van dir, per exemple, en ple hivern, diu, què feies amb una camisa baiana un dia esperant l'autobús al costat del Monument de Colom amb el fred que feia? Sembla, Aleshores, l'explicació més senzilla, si és que ja es pot explicar, perquè per mi és molt, molt estrany tot plegat, me la va donar el meu traductor àrab, l'enginyer Khaled Hamshu. Va dir tranquil·lament, diu, això és un gin, no hi ha dubte, eren gins aquesta gent que vivia sota la terra. Ara, és clar, potser això ens prendria massa temps, però hi ha hagut una investigació meva, a Vallgorguina, en la qual he aprofundit en el folclore local, per exemple, i he descobert coses bastant curioses. El lloc on està el dolmen, que es diu Pedra Gentil, es diu Turó Gentils, i el so Gentils. Hi ha llegendes locals que diuen que dalt del turó dels Gentils hi havia uns éssers petits i negres que se m'acaben sota terra quan venien homes. Això és molt anterior a la història aquesta, Això està...
Ara que dius això, el geni i el gin...
És el mateix.
És el mateix.
Etimològicament és la mateixa raó. Sí, ve d'aquí, sí.
Per tu és autèntic, la història de Vallgorguina?
No, és simplement... Jo tinc una actitud molt escèptica, encara que molts no s'ho creguin, i de moment faig de notari, com tantes vegades he fet, així coacte, tot això, no? Vaig sotmetre el Xavier, que és el nom del xicot, a una anàlisi psicomètric per part d'una psiquiatra de Barcelona. Va sortir molt bé, un home que no té cap tret psicòtic, el qual és molt positiu, que té un coeficient d'intel·ligència superior al normal, el qual també és un tret comú en tots els abduïts dels segrestats pels ocupants dels somnis, presenten un tipus, podríem dir, psíquic molt homogeni. Tots són gent de les mateixes característiques psíquiques. I psicosomàtiques també, perquè tots són gent sana, gent jove, etc. I el Xavier encaixa perfectament en el patró del segrestat. Però en fi, ja dic, és un cas que està encara molt verd.
Enric Marín, vols afegir alguna cosa? Tu has investigat una mica o...
Sí, he ficat el nas paral·lelament, i és una qüestió que tenim encara en quarantena, precisament l'Antoni Rivera i jo. I és una qüestió que quan estigui aclarida en el seu moment ja es traurà a la llum. No dic, comento res, perquè tot són hipòtesis que s'han de comprovar i s'ha de ser molt prudent a l'hora de donar llum a informacions. En principi, el que sí puc dir és que l'Antoni Rivera en el seu dia em va mostrar les fotografies.
Sí, per... Oblidava dir que va tornar amb fotografies dels Césars. Sí. És la part més important i me la deixava. Sí,
sí. Bueno, em va mostrar aquestes fotografies per... jo com a fotògraf ja fa més de 16 anys que m'hi dedico i ja fa molts anys en un grup d'investigació d'aquestes coses que van formar un grup de gent, doncs a mi em va tocar la qüestió de la investigació precisament de les fotografies que ens arribaven de fets estranys, d'ovnis i d'aquestes coses, i tinc una certa experiència. Llavors em va mostrar aquestes fotografies i jo li vaig dir que, si més no, aquestes fotografies eren fàcilment repetibles, és a dir, es poden realitzar amb molta facilitat, i després les dades que em va donar, que ell, Antoni Rivera mateix, donava del Xavier, eren que aquest senyor duia dues càmeres, una Olympus, em sembla.
Una Olympus japonesa, sí.
Japonesa, sí. I una altra càmera que era de plaques autoconstruïda. El que m'aclareix claríssimament que aquest senyor en sap molt de fotografia, perquè fer-se una càmera de plaques no és un joc de nanos. No sé si de nans, però de nanos no. I bé, fins aquí podem dir, després hi ha unes altres informacions que encara no estan comprovades i que ja les vaig li vaig comunicar a l'Antoni Rivera, i això és una qüestió en reserva. No és per ocultar res, perquè no hi ha res que ocultar, però sí que ens agrada parlar tant a l'Antoni com a mi, de coses, de fets comprovats, i, mm-hmm. i no, no anar més lluny.
Però continueu comprovant. Vull sí, dir, sí, arribarà algun final, aquesta història.
Sí, 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 i a més ràpid.
Molt bé. Tornareu aquí, no?
Sí, sí, naturalment.
Molt bé. El mateix Jordi de Sant Hipòlit demanava bibliografia sobre el tema d'avui. Què se us acudeix?
Home, hi ha el llibre de Rosa de Luna, El libro que mata la muerte, o libro de los chinas, mm-hmm. és un llibre d'aquest senyor, aquest erudit fenomenal que va tenir a Espanya a començaments de segle, i realment és molt interessant, és exhaustiu, és un llibre on examina els gines i els éssers subterranis de tot el món. Mm-hmm. És una mica el que es diu actualment un rotllo, però és un rotllo molt documentat.
Sí, després hi ha una cosa, és la revista Islam, el número 29, l'associació islàmica, de la fe islàmica a Espanya, i es pot aconseguir, suposo, demanant, perquè ells ho envien, a l'apartat 3015 de Madrid. És, aquesta revista és de novembre-desembre del 83, és el número de la revista Islam número 29 que es pot aconseguir. Després hi ha un llibre de Von Däniken. Jo penso que gairebé tots els llibres de Von Däniken porten algo de túnels, però concretament La resposta de los dioses, que va editar Martínez Roca, i que no sé si es tornarà a reeditar, però es pot aconseguir possiblement. Els llibres de Von Däniken fins ara es poden aconseguir. La resposta de los dioses es parla de Derinkuyu, que també és una cosa que podríem comentar ara, que és una ciutat subterrània més fins ara excavats, més de 13 pisos a sota, és a dir, en lloc de construir els pisos cap amunt, anaven construint a Turquia, anaven construint al fons de terra i no s'ha arribat encara al final. I ara mateix no...
Sí, potser el llibre que has mentat de l'informe previ, la crònica de Cacor.
La crònica de Cacor, aquest per suposat.
Broker, de Karl Broker, del Brasil, de les ciutats que suposadament hi ha a sota de la selva del Brasil, i està editat, si no em recordo malament, puc equivocar, per Pomaire, em sembla recordar.
Sí, exactament. Sí. Vosaltres sabeu si hi ha una edició en català o en castellà de Hollow Earth, La Terra Buida, de Raymond Bernard?
La Terra Buida.
No, que jo sàpiga no.
Aquest no, però qui pugui aconseguir el número 32 de la revista Mundo Desconocido que va dirigir Andreas Faber-Kaiser, hi ha un article precisament que parla de La Terra Buida. Mm.
I amb algun altre número deu parlar dels nens verds.
Dels nens de Banjos, verds, que és un cas que sí que és molt interessant.
De Banjos, però no s'ha localitzat mai Banjos.
No, és una història inglesa del segle XI que la van copiar aquí després. Sí.
Si es vol parlar més endavant del tema de Xambalà o del món intern, també hi ha alguna bibliografia que podríem donar, si es parla d'això.
Si vols donar...
Sí, doncs hi ha un llibre molt conegut que és Xambalà, Oasis de Luz, de l'Andrew Thomas, que explica doncs una mica el que seria suposadament el món intern aquest de Xambalà, donant doncs moltes referències del tema. També hi ha un llibre que es titula El secreto de los Andes, que és d'en Broder Phillips de l'editorial Kier, que també parla d'un suposat lloc on podria haver-hi doncs una entrada a aquest món intern també a la part d'Amèrica, no? I després hi ha alguna bibliografia que parla de Montserrat, que també doncs tracta algú del món intern, d'aquest possible món intern que podia haver-hi doncs a Montserrat.
Sí, i també afegir, ja faig una mica publicitat meva ara, si voleu saber la història dels nans, dels fullets de l'illa de Pompei, està publicat en un llibre que es diu Sobre el secreto, i està publicat a Plaça Genés, a la col·lecció Otros Horizontes.
Sí,
bé, tenim tres trucades més i després respondrem a tots junts. Manresa, bona nit.
Bona nit.
Hola, com et dius, sisplau? Miguel, endavant.
Bueno, jo volia saber si em podien donar una explicació sobre aquests fullets, que no sé de què va això. He sentit ara que em parlaven i no sé de què va, si em podien donar una explicació.
Bé, l'estem donant des de fa una estona i continuarem donant-la fins a les dues.
No, fins ara no m'havia enterat.
Bé, són uns suposats éssers que viuen a sota nostra, a l'escorça terrestre, així en síntesi, que poden adoptar formes diverses, i bé, això anirà sortint al llarg del programa fins a les dues. Només això, Miquel?
Sí, només vull demanar això.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs continua a la sintonia nostra i sabràs de clar.
Molt bé.
Gràcies. Adéu, bona nit. Barcelona, hola.
Soc jo?
Ets tu.
Bé, bona nit, Andrés.
Bona nit.
Soc en Francesc, que vaig enraonant-ho la setmana passada, de la regressió aquella. recordes?
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, és que sóc gairebé, pot dir, un incondicional del teu programa.
Molt bé.
I llavors és precisament el sortit de parlar de Vallgorguina, i aquí aprofitant, doncs, que hi han dos senyors que em sembla que coneixen bastant bé el terreny aquell, voldria fer-los una observació, que jo precisament, com que estic els caps de setmana molt a prop d'allà, o sigui, estic a 30 passes, doncs llavors he observat, vaig molt per allà al dolmen, i he observat una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, aviam si ells hi han reparat i si pot tindre alguna relació. Des del dolmen, on està col·locat actualment, seguint una mica més amunt, i llavors tirant amb una direcció, diguem, o sigui, nord-nord-est, a l'altra banda de la carretera, hi ha un turó que precisament a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, que té una forma cònica molt, molt, molt acentuada, que està, diguem, a sobre del que correspon a la barriada de Poca Farina d'allà de Vallgorguina. No sé si saben ells el punt exacte que em refereixo, no? Doncs llavors, des de l'altra banda de la carretera i seguint en direcció, o sigui, del dolmen cap a aquest turó, em dona una orientació geogràfica que en correspon als 26, una deriva de 26 graus cap a l'oest. O sigui que llavors en forma un àngul recte completament que coincideix amb el possible nord geogràfic que podria haver abans del desplaçament de l'eix de la Terra.
És una mica rebuscat, no?
Home, és una mica, però és que m'ha creat l'atenció. Perquè llavors em dona, o sigui que, anant a buscar cap a aquesta orientació, em dona que llavors em marca completament el cap a l'est, a 90 graus.
Si em permets fer una petita observació, et diré que aquesta dada exacta no la coneixia, però en canvi hi ha una cosa que no hem dit i que crec que té la seva importància, i és que un radioestesista de Mataró molt acreditat i un home... en fi, que té molt, molt nom amb el seu ofici, no crec que tinguin convenient que digui el seu nom, el senyor Surià Sitxà, fent prospeccions per aquella zona, i sense saber en absolut la història que hem explicat abans, va descobrir o detectar, més ben dit, detectar la presència d'una cavitat subterrània d'un quilòmetre d'eix màxim, o sigui, de longitud nord-sud, i amb la part nord, precisament, amb una gran intensitat magnètica. S'ha buscat aquesta cavitat subterrània i no s'ha trobat l'entrada, però aquest senyor assegura, i sembla que és un home que no s'equivoca gairebé mai.
No, podria ser. Jo el diumenge passat, precisament, vaig estar voltant per allà i vaig anar al matí expressament a comprovar aquestes dades, no? Perquè jo les tenia posades al cap i des de feia un quant temps, i on que feia bo vaig anar doncs, cap allà a comprovar-ho. Llavors doncs, em vaig trobar amb aquestes circumstàncies. Temps enrere sí que em vaig trobar i experimentant així amb el pèndol, més amunt d'on està situat el dolmen, que per cert em vaig endur la gran sorpresa de que havien arreglat d'una manera així, fent com una mica de mur i de parterre, en tot el costat, però que senzillament en comptes d'arreglar-li la fatxada, però desvirtuar completament de la seva essència.
Sí, 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 eh? Si se'm permet, l'han desfet.
Exacte.
L'han desfet totalment.
A mi que em va caure l'ànima als peus. Potser doncs, els senyors arquitectes i els conservadors doncs, del parc aquell del corredor potser tindran un gran interès en donar-li, o part també de l'Ajuntament de Vallgorguina, donar-li ja una experiència civilitzada i tal, però sota el meu criteri és que l'han desvirtuat completament la imatge que té del dolmen aquell. A més, doncs, hi ha inclús pedres que subjecten la llosa superior que hi ha, o sigui, estan apuntalades en dos trossos de pedra, una de punta a l'altra. Cosa que puntualment no sóc mai.
Completament d'acord, Francesc.
Llavors, doncs, vaig observar Francesc... el detall aquest, que més amunt, o sigui, que són uns 20 metres més amunt, que forma una mica de pla i una mica de tros, llavors, allà sí que jo havia observat, o sigui, amb el pèndol, que allà hi ha un centre de molta energia. No sé si és que ho han corroborat, ells.
Bé, després ens respondran, Francesc. És que tenim dues trucades més i falten dos minuts per la una. A tu.
Adéu,
bona nit. Sant Feliu, bona nit.
Buenas noches.
Hola, bueno, ¿y cómo te digo, sisplau?
Estaban hablando de Turquía antes.
¿Cómo te digo, sisplau?
Mari.
Mari.
Mi marido estaba en un barco este verano con los amigos de él y estaban por ahí, por estos mares ahí, y él notó, digamos, en la cama, como si hubiera una presencia de alguien. Miró la otra camarote y la persona estaba ahí durmiendo, ¿no? Y entonces notó esta presencia, se dio la vuelta y me encontró a mí ahí, yo su esposa. Y entonces quería saber si esto podía ser un jin, porque él dijo que yo me enfadé con él, él se despertó, me miró, me enfadé con él y dijo que le había pegado un mordisco en la cara. Sí. Y la mañana siguiente, cuando se fue a afeitar, tenía el mordisco en la cara.
Sí. Molt bé, Mari.
Y nosotros estas cosas no lo entendemos en absoluto.
Sí. Pero normalmente no el vas mossegant, ¿no?
No, normalmente no.
Bé, llavors, possiblement era un Gin i no tu.
Ai, perquè és que tenim una perra que se llama Gina, eh?
Ah, sí?
Ah, ja està.
Sí, que és un boxer, eh?
Gina.
Això a l'Antoni Rivera li ha interessat molt.
Gina, 11 claro. Años,
sí.
Y sigue tan joven como si tuviera 3 años. Y esta perra me lo regaló mi marido cuando murió mi madre. Mi madre, o sea, justamente después.
I em pregunta el nostre tècnic Carles Caiguera que per què li vas posar aquest nom? O per què li veu posar aquest nom al gos?
Porque mi suegra, durante la guerra, cuando era una cosa, cuando jugaban, que era una cosa feucha pero bonita al mismo tiempo, uh-huh. era una cosa guina. Y era una palabra que ellas, digamos ella y sus primos, lo habían inventado. Uh-huh. Y entonces cuando mi marido vio la perra esta, que era feucha como todos los boxes cuando son pequeños, uh-huh. pues digo, pues mira, la vamos a poner guina.
De grans no milloran gaire, ¿eh?
¿Eh?
Que de grans no milloran gaire.
Sí.
No, el que passa que hi ha jeans masculins i jeans femenins, eh? O sigui,
Pues desde luego es una demonia, eh?
Uh-huh.
Y tiene 11 años, eh? Pero son cosas que se pone juntas y piensa, mira qué cosa más rara.
Uh-huh. Moltes gràcies, Mari. No ens queda temps. Molins de Rei, molt ràpidament, bona nit.
Escolta?
Sí?
Em dic Manel.
Manel, digues.
És que... com es diu això de que poses un magnetofon?
Psicofonies.
Sí, és que... Bueno, jo no m'ho creia mai, però vaig posar aquí al costat del bosc, al costat de la carretera.
Uh-huh.
I no sé, espera, no sé si sentirà, però és que ho vaig trobar...
No ens queda temps abans de la una.
Un momentet.
Escolta'm, Manel.
Se sent molt fort, eh?
Sí.
Sintonia Alfa.
Transmissió del coneixement que perpetua el sentit de la vida es fa en petits fragments perquè solament el temps i la maduresa de l'observador descobreixin a cada moment oportú la veritat. El coneixement últim s'adquireix, se sublima i es comunica en el silenci de la pròpia vida.
Ara respondrem les preguntes que han quedat pendents, les preguntes serioses que ens heu fet. Francesc, de Granollers. En Francesc us preguntava si la màgia i la brujeria poden ser utilitzades pels follets. Qui vol contestar?
Jo hi he entès...
Jesús Jofre.
No hi he entès que preguntés això, eh?
No.
Hi he entès que preguntava si els bruixots podien utilitzar en els follets.
Mm-hmm.
Això és el que jo he entès concretament que preguntava. En qualsevol cas... em sembla que seria interessant dir que per mi són dues coses si bé paral·leles,
uh-huh.
no necessàriament relacionades. D'alguna manera els bruixots accedeixen, són sers humans, diguéssim, que tenen unes facultats, uns poders que els hi permet accedir a un nivell dimensional que podria ser en el que es trobés el món dels follets.
Mm.
Llavors aquí podrien tenir un punt de contacte els bruixots amb els follets,
mm-hmm.
però els follets també són màgics, tenen unes capacitats màgiques. Llavors més aviat són dos mons que estarien, jo entenc que estarien més oposats que no pas en relació.
Enrico, Antoni, voleu afegir alguna cosa?
Em sembla molt bé.
Sí, totes les coses que...
L'Anna de Sabadell deia que havia tingut una experiència amb incubos, i si li podeu dir vosaltres quin aspecte adopten aquests incubos.
Això, si em permeteu, sí que ho vull contestar jo. Hi ha dos tipus de dimonis nocturns, podríem dir, segons les velles tradicions esotèriques: els incubes i els súcubes. Els incubes són dimonis masculins que posseixen noies joves generalment adoptant la forma d'un home molt formós, molt atractiu, i en canvi els súcubes, bé, l'arrel su és sota, és tot el contrari, són dones bellíssimes que sedueixen els homes. És a dir, els uns estan a sobre, els estan a sota. Aleshores,
estàs insinuant que la dona està sota l'home?
Home, això a vegades varia, no? Però en fi, generalment és així. És qüestió de gustos. Bé, el cas de l'Anna realment seria, dintre de la tradició esotèrica, aquesta noia ha estat posseïda per un súcuba, tal com ho ha explicat ella. Perquè sembla que era molt atractiu, segons ella mateixa ha dit.
Sí.
Per tant, estem plenament dintre la línia dels súcubes clàssics, sí. Podríem dir-ne. Aleshores, els súcubes tenen que veure amb els gins, per exemple, amb els éssers subterranis? Relativament, jo crec, relativament. És una encarnació del dimoni, és una altra cosa.
Sí, jo haig de dir que conec a l'Anna precisament com a espectadora i com a amiga de Sabadell, i ella em va comentar el seu cas. Jo crec recordar que li vaig comentar, i si no, li comento ara. A Marroc, concretament, hi ha un personatge molt conegut i acceptat sense discussió pels habitants, sobretot del que se'n diuen les càbiles i tot això. Hi ha un personatge que li diuen la Ixa Candixa, més o menys, són així, Ixa Candixa, o més o menys. Aquesta tal Ixa Candixa és associada, podríem dir, més amb els sucubos que no pas amb els incubos. És una dona molt formosa, molt maca, que s'apareix normalment a l'esquena, o sigui, ve per darrere, ve sense avisar, i que s'apareix a la gent. La gent m'ho explica normalment. Molta gent a molts pobles ha tingut encontres amb aquest personatge, i és un personatge que durant un temps pot mantenir aquesta aparença humana, però al cap d'una estona doncs no, sembla ser que no pot mantenir durant molt de temps aquesta aparença humana, i se li comencen a veure les potes, i les potes són potes de cabra, això, o sigui, de Caprino, no? O Caprino. I aquest personatge, en aquest moment, doncs, quan s'ha revelat la seva personalitat, doncs havia amenaça a aquest personatge, a la pobra víctima, que acostuma a ser un home. Les dones no, curiosament, no compten, no diuen molt això, i segurament podria venir, si pot documentar una miqueta o si pot donar-li alguna idea a l'Anna, el que seria un sucubo. Al contrari, seria un incubo, que possiblement seria el que l'encontre que ella hipotèticament ha tingut. Clar que ella parla també, quan hi parla també ella, parla de que no té molt clar si és un somni o és... A vegades això es confon.
Passen 13 minuts a la 1 de la matinada, esteu sintonitzant Catalunya Ràdio i esteu sentint Sintonia Alfa des de l'estudi 7. Estem parlant avui dels personatges que viuen a sota nostra, a l'escorça terrestre. En Miquel de Manresa preguntava si li podíem explicar què són els fullets, perquè havia entrat tard al nostre programa. Jesús Jofre, potser tu ho expliques
sí.
En síntesi el que són els
Home,
fullets.
Jo li diria en el Miquel, si realment desconeix en absolut el que són els fullets, pues que es remeti doncs a la famosa sèrie de televisió que van passar no fa massa temps, Els Gnomos, la qual pues està basada i
David el Gnomo, David el
exactament,
Gnomo,
sí. El David el Gnomo, que està fonamentada doncs en les històries més clàssiques dels fullets, i aquests són la primera presa de contacte que ell hauria de fer amb aquest món dels fullets, i si no doncs que es rellegeixi els contes que de petit va sentir, de la Blanca Neus i els Set Fullets, i també ens tindrà una idea dels personatges dels que estem parlant. Ara, si anem més amb un nivell esotèric del que podia significar els fullets, diríem de que són uns sers diminuts, amb unes característiques doncs, ja molt explicades amb aquestes referències que li he fet, que estan en dubte de si viuen en el mateix plano nostre, amb el qual, doncs, si no se'ls veu habitualment, seria perquè tenen una capacitat extraordinària de camuflatge, o realment estan en un nivell dimensional distint, en el qual, doncs, i que tenen la facultat de deixar-se veure quan realment es volen deixar veure, no? Sí. Aquí seria una mica l'incògnita que hi hauria, doncs, amb el cas dels fullets. I això, doncs, seria una mica amb un interès general el que jo m'atreviria a dir-li, no?
Jo, portareu, és que ara ens hem oblidat d'un llibre molt important per la bibliografia, que el vaig traduir jo precisament fa uns anys, que és el Passaport a Magònia, de Jacques Vallée. El Passaport a Magònia és exactament el que diu el títol, un passaport al país màgic on habiten tots els fullets, els farfallets francesos, els gnoms, el bon poble dels celtes, d'Irlanda. I és molt curiós perquè Valé fa una mena de pont entre els fullets del folclore mundial, que estan a tot el folclore mundial, i els possibles ocupants dels somnis. És una cosa que jo no la descarto, és possible que hi hagi una relació. Per exemple, els petits humanoides que s'han vist tantes vegades últimament, vistos en una època anterior, podien ser presos per fullets, per la seva mida, per la seva petita estatura.
En aquest moment jo penso que es podria afegir una altra obra, un llibre que acaba de veure la llum, d'en Salvador Freixedo, que va passar per aquest programa no fa gaire, i que és La granja humana. Sí. Que ha editat per Plaça Genés també. En aquest llibre precisament es parla d'uns ja surten casos que es relacionen els fullets amb els ovnis.
Hi ha una cosa de tipus personal però molt breu. Un dia va venir la meva filla Montserrat, que és la petita dels tres fills que tinc, era encara una nena d'uns 12 o 14 anys havia de tenir, i havia estat amb el col·legi a Santa Maria de l'Estany, on hi ha un monestir romànic, us recomano tots que visiteu, el té un claustre impressionant. Hi ha moltes creus templàries, precisament. Bé, doncs em va portar una postal que havia comprat allà, on en un dels capitells hi havia un ésser, naturalment el diable, segons la versió més fàcil, amb unes orelles enormes i uns ulls molt grans. Immediatament vaig reconèixer el mateix personatge vist al famós cas americà de Kelly Hopkinsville. El cas de Kelly Hopkinsville està protagonitzat per uns petits éssers de grans orelles i ulls molt rodons, molt grans, que s'acostaven flotant a una casa on es trobava la família Sutton reunida, que els van rebre a trets, com ha de fer tot bon americà al camp, naturalment. Les van emprendre a trets amb els petits humanoides que queien flotant suaument cap endarrere i després es redreçaven com aquells ninots que tenien quan eren petits els tentatiesos. Bé, aleshores era exactament el mateix. I clar, jo penso, els éssers de Kelly Hopkinsville, vistos al segle XIII, que em penso que és l'edat del monestir, doncs no serien res més que el dimoni.
Potser cal afegir, ja que has esmentat el llibre d'en Salvador Freixedo, La granja humana, que aquest autor i pensador, Freixedo, té la hipòtesi que molts incendis forestals, ara que tornen a estar lamentablement de moda, estan provocats pels fullets. I curiosament la campanya que hi ha ara de prevenció.
Perdona, això és tirar-se pedres a la teulada, perquè els fullets viuen al bosc, els primers que reben són ells.
Sí, però viuen a sota.
Sí, però ell parla dels fullets, però no dels fullets aquests aliats amb la natura i tal. Ell està parlant d'uns fullets que venen de fora, no, que no són els de dins.
Potser per ser una campanya de caça dimonis.
Sí, potser sí. Jo afegiria dues coses més, algo més de la bibliografia, per tenir més coneixement de dos massissos importants que tenim al nostre país, que és el massís de Garraf i el massís de Montserrat. Jo recomano que qui vulgui interessar-se per aquests llocs, que tenen moltes coves, si bé no són molt importants, doncs els planells de l'editorial Alpina del Garraf i de Montserrat. A Montserrat hi ha una cosa curiosa que va ser...
Montserrat, els dies 11, perdona, està ple de fullets.
Sí, el dies 11, sí. Hi ha una cosa molt curiosa a Montserrat que em va fer caure precisament en Toni Rivera, que jo, que tinc el plànol aquest des de fa molts anys, ara porto aquí una versió nova, no havia vist.
Sí, és perquè inexplicable.
Exacte, l'anterior no hi era. Però és que a Montserrat, aquí puc llegir ràpidament, a l'editorial Alpina diu, que no és cap publicació ni paranormal ni res, és una cosa molt curta, diu, quan fan el catàleg de les coves...
Què vols dir, que el paranormal no és culte?
Perdó?
Has dit que és una cosa molt culta?
No, molt curta, molt curta.
Davant.
No, escolta, Andrés, porto 22 anys dedicant-me a aquests temes. Si no és cultiure això, potser ja no estaria aquí. Quan fan el catàleg de les coves, diu, en el catàleg següent no s'indiquen les coordenades geogràfiques de la seva situació. El motiu principal d'aquesta manca és que des de fa uns anys existeix al parer, o sigui, sembla, un augment d'intensitat d'un camp magnètic que s'estén per diferents llocs del massís, principalment a les zones mitges i altes, i dificulta l'exacta determinació de les coordenades per alteració de la sensibilitat dels aparells, o sigui, dels estis. No poden mesurar per unes alteracions que van en augment en aquests darrers temps.
Clar, i què és el que fa augmentar aquest camp magnètic? És molt estrany.
Sí, no sé. Jo no he sigut, jo acabo d'arribar.
Permeteu una petita història, també una petita història.
Ja, si és breu, sí. Si és brevíssima. Breu i culta, sí.
És cultíssima. L'Enric ha parlat de que els fullets són entremaliats. I ara he recordat, mentre ell deia això, un conte japonès deliciós, brevíssimament.
Però l'expliques en català.
En català, naturalment. No, en japonès no. Un geperut se'n va anar al bosc, desesperat pel seu mal, no? I va acabar pel bosc, quan va sentir veus, i va veure un rotllo de fullets que dansaven. I l'home la va espantar, es van fer amb un arbre, però el van descobrir, el van fer baixar, i el van obligar a ballar amb ells. I sabeu què cantaven? Dilluns, dimarts i dimecres, 3. I després deien, dijous, divendres i dissabte, 6. I ell anava cantant i ballant amb ells. I van quedar tan encantats els fullets d'aquell senyor, que diuen, mira, ens hem passat també amb tu que et trobem la gepa. I van treure la gepa.
Caram.
I l'home va tornar al seu poble encantat. I al poble hi havia un altre geperut, i li va explicar. L'altre geperut, que m'ha dit, home, cap al bosc, a veure si jo també ho arreglo, això. I es va trobar els fullets, es va fer amic amb ells, i van començar a ballar, dilluns, dimarts, dimecres, 3. Dimarts, dijous, dissabte, 6. I llavors ell diu, i diumenge, 7. Mare de Déu. La que es va organitzar.
Dues gepes.
Es van enfadar i llavors li van donar la gepa de l'altre i li van posar al davant. I van aturar el poble amb dues gepes. Això demostra, en certa manera, el caràcter malèfic dels fullets, d'aquests fullets, almenys els fullets japonesos. Perquè la menció del diumenge, que és el dia sagrat, el dia del senyor, els van pipar molt, els van molestar moltíssim.
Bé, l'última pregunta de la Mari, de Sant Feliu. Explicava que el seu marit aquest estiu passat va anar en barco pel Mediterrani Oriental, a prop de Turquia, i que va sentir una nit una presència del camarot, i que aquesta presència li va clavar una queixalada, i pregunta si va ser un fullet o si era ella, perquè ell va dir que la va veure amb ella, la seva dona. Què us sembla?
A mi em sembla que una cosa és evident. El seu marit diu que una dona com ella, idèntica amb ella, o almenys un ésser que tenia l'aparença de la seva dona, li va donar una queixalada. Ella no hi era allà. Doncs ella no hi era. La matinada següent, quan ella es anava a afaitar, doncs ell tenia la senyal de les dents d'aquest ésser, no? Del doble o la còpia de la seva dona. Només amb aquests elements, i partint de la base de que siguin certs i els hi hagin succeït, que jo no ho dubto, però tampoc ho puc asseverar, doncs si el que diu aquest senyor és veritat, evidentment va tenir un encontre amb el que seria un sucubo, en teoria, o bé, un gina, si és que estàvem a Turquia, no?
Però era un sucubo de molt mala milk, eh?
De molt mala milk, no? A més, el que no ens ha explicat és, diu que es va enfadar molt amb ell, però no ens va dir per què. No ens ha explicat potser les raons, no?
Si ens ha explicat que tenen un gos, que li diuen gina.
Una cosa?
Sí, no, parlo del fet concret aquest. I després hi ha tota aquesta cosa de que normalment els que estem ficats en això no creiem en la casualitat, creiem en la causalitat.
Ara, perdona, Enric, jo trobo que si t'has de visitar un sucuba de nit, pot ser qualsevol cosa, la pot representar la gina de la Brígida, la Sofia de l'Home, però no la teva dona, Però la teva dona ja te'ls és prou coneguda.
Sí.
Francament.
Sí, sí. Sí, però parlem d'altres gines, no de la gina de la Brígida aquí. Bé, jo volia dir que, atenent-se únicament als fets que explica, donant per cert el que s'està explicant, no. Si ens atenem només als fets, bé, la cosa està clara, no cal ni... La pregunta és òbvia, no? La resposta ja està donada en la mateixa pregunta. És a dir, la seva dona no hi era en aquell camarot. Ell, teòricament, estava sol amb un company de camarot. Se li va aparèixer la figura de la seva dona, li va clavar una queixalada i això és tot. I a l'endemà següent, doncs la senyal hi era. És a dir, si la senyal hi era l'endemà següent, la cosa era real. Si era real i no era la seva dona perquè la seva dona estava en un altre país, la cosa està clara. era suplantat. O ell estava molt dormit i li va semblar la seva dona, i no era la seva dona, potser seria una altra, no vull insinuar res aquí, vull dir que...
Perdona, una projecció astral de la seva dona no podia ser?
En un altre programa potser sí, en aquest té que ser un gina.
No,
és que sí, veuràs, el que vull dir és que són moltes les hipòtesis que podem, que podem tractar, però normalment una
i poques les elegides.
Sí, normalment una projecció astral, que jo sàpiga fins ara, no pot actuar físicament.
No pot clavar queixalada.
Exacte.
Bé. Que pot rebre i emetre missatges mentals i sensacions anímiques. En aquest mateix moment, milers i milers de ments altament sensibilitzades que escolten sintonia alfa estan vibrant a l'uníson. Aprofitarem aquest enorme potencial mental perquè cada un de nosaltres, sentint la música que tot seguit posarem, demani mentalment allò que més desitgi en aquest moment, per ell mateix o, millor encara, per un altre. Per exemple, la curació d'algú que estigui malalt. Visualitzeu mentalment la persona, l'objecte, el fet o l'acció que voleu potenciar. Sapigueu que milers i milers de ments humanes estan ara mateix sintonitzant amb vosaltres i amplificaran així l'emissió del vostre desig. No aprofiteu aquest enorme potencial per fer mal a ningú. Aquest mal, tard o d'hora, us retornaria a vosaltres mateixos. Penseu, visualitzeu i demaneu. Ja està. Molts de vosaltres veureu com el vostre desig es compleix. Per reforçar aquesta demanda, en acabar el programa, relaxeu la vostra ment i, a un quart de tres en punt, torneu a visualitzar i a demanar mentalment el que voleu aconseguir.
El Centre d'Estudis Esotèrics Malkuth comença nous cursos d'astrologia, tarot i quiroanàlisi. Per reserves i informació truqueu al telèfon 257 95 59 de Barcelona.
Centre d'Estudis Esotèrics Malkuth, consultori d'astrologia, tarot i quiroanàlisi. Telèfon 257 95 59 de Barcelona.
Sintonia Alfa.
Esteu sintonitzant Catalunya Ràdio quan falta un minut per dos quarts de dues. Avui parlem a Sintonia Alfa, a l'estudi Z aquí, dels éssers intel·ligents o poc intel·ligents o més intel·ligents que poden habitar a l'escorça terrestre. Tenim tres convidats, Antoni Rivera, Enric Marín i Jesús Jofre, als quals els hi podeu fer les vostres preguntes trucant ja, ara, al 201-7474-201-7474 i 93-201-7474 si truqueu des de fora de les comarques de Barcelona. Jesús Jofre, abans has esmentat Shambhala. Què és Shambhala?
Shambhala és un tema que ja ha sigut molt tocat en els programes teus, en diverses ocasions, però que, esclar, està íntimament connectat amb el tema que es parlava avui, dels sers que podien viure o procedir de l'interior del planeta Terra, no? Llavors, dintre la tradició més pura que parla d'aquest món intern, on teòricament residirien uns sers distints dels que hem estat parlant fins ara, perquè a Shambhala sembla ser que el que ja són, el que en diríem els mestres transcendits, o els savis del món, doncs hi viuen aquests sers evolucionats que d'alguna forma han fet un progrés en el seu nivell espiritual i han arribat doncs, a aconseguir el coneixement i la sabidoria d'alguna forma i han pogut transcendir i anar a viure, a habitar en aquest suposat món màgic de Shambhala. Llavors potser caldria explicar una mica més què seria aquest suposat món de Shambhala. La tradició de Shambhala parla de que pot ser un món físic, un món físic ubicat en un lloc concret del planeta, però que no seria l'únic, que n'hi haurien llocs similars a diversos indrets del nostre planeta. Però també es parla la tradició de que pot ser un món interior, un estat de consciència, que estigui més aviat a dintre del ser humà. Jo personalment crec que hi ha una dualitat d'aquesta realitat. La de que Shambhala és un món interior en l'individu, però també és un món interior en el planeta Terra. Llavors, s'ha mencionat abans, fa un moment, quan parlàveu de Montserrat, el tema del magnetisme que emiteix Montserrat. I resulta que en la tradició de Shambhala hi ha la història de que un personatge de l'antiguitat, del temps d'Aristòteles i d'aquella època, que s'anomenava Apolonio de Tiana, que sembla que va ser un dels que van arribar en aquest món intern, en aquest món de Shambhala, i en allà doncs, el van preparar i el van tornar, doncs, el van encarregar unes missions a través d'unes pautes que li van donar perquè transmitís coneixements en els sers humans perquè afavorissin la seva evolució. Llavors sembla ser que allà hi ha un centre d'energia extraordinari, aquest món de Shambhala, on hi ha un cristall, una pedra cristall, que s'anomena la pedra Chantamani, de la qual pedra li van donar a Apolonio de Tiana tres fragments. I diu la tradició que un d'aquests fragments Apolonio de Tiana el va venir a depositar a Montserrat, al massís de Montserrat. I aquesta seria l'explicació d'aquest nivell de vibració que sempre s'ha sentit tot el massís de Montserrat. O sigui, jo, ho he mencionat alguna altra vegada aquí, recordo que de molt petit, quan el meu pare em portava a Montserrat, nosaltres pujant la muntanya de Montserrat amb el cotxe, doncs sentíem ja una estranya vibració, una sensació que el meu pare ens deia que era doncs, la fe de la Moreneta, no? Ell doncs ho interpretava així. Jo, després del temps, he pogut arribar a entendre que el que hi ha és realment una vibració que surt de l'interior de Montserrat i que seria, presumiblement, la vibració d'aquest cristall de la pedra Chantamani. I en aquest moment, no és res estrany, perquè sembla que les últimes informacions ens ho permeten pensar així, la vibració d'aquesta pedra Chantamani i dels altres fragments que hi ha dipositats en alguns punts del planeta, doncs estarien augmentant el seu nivell de vibració, intentant accelerar aquesta capacitat del ser humà per arribar a reconèixer dintre seu l'existència d'aquest nivell interior que també seria Shambhala.
Per haver-se una pregunta, Jesús, tu creus que es pot identificar Shambhala o Shambhala amb Agartha?
Sí,
o són dues coses diferents?
No, són absolutament la mateixa cosa. Shambhala seria el reina i Agartha seria la capital. Seria el lloc físic, una de les ciutats del reina de Shambhala.
I la ubicació física potser l'hauríem de situar al Tibet, no?
Exactament. A la part del continent asiàtic, en el Tibet, en els Himalaies, o també hi ha algú que marca com un indret especial el desert del Gobi. Ara, també dintre del que seria el món de Shambhala, hi haurien altres indrets, com hem mencionat. Un d'ells estaria a la cordillera dels Andes, a la vora de la zona del llac Titicaca, en un lloc doncs, molt aïllat, on també hi existiria aquest món, però com una espècie de vall tancat, un vall amagat, màgic, en el qual doncs, es donarien unes circumstàncies vibracionals o dimensionals que permetrien una vida en què doncs, hi hauria doncs, una eterna joventut, doncs, hi hauria doncs, tota una sèrie de condicions semblantes a les que es mencionava en la famosa pel·lícula Shangri-La, que situava aquesta vall, doncs, en l'Himàlaia.
Com bonica que era, de pressió.
Era una pel·lícula magnífica en què un avió accidentat, teòricament accidentat, perquè posteriorment semblava que no era tal l'accident, portava amb uns sers del món normal en aquesta vall meravellosa de Shangri-La, no? Crec que tens trucades,
no? Una pel·lícula sí, que es deia Horizontes Lejanos.
Horizontes
Lejanos. Ronald Coleman era el protagonista.
Abans de preguntar-te a tu, Antoni Rivera, sobre les cavernes familiars de Deia Pasqua, donem pas a les preguntes dels oients. Mataró, bona nit. Mataró?
Sí?
Hola, bona nit.
Sí, bona nit.
Com et dius, sisplau?
I, bueno, jo trucava, però el que volia fer la pregunta al meu pare, pot?
Sí, sí. I com es diu el teu pare?
Jaume.
Jaume. Quin pare més curiós, no? Sabadell, hola.
Sí, bona nit.
Hola, bona nit. Com et dius, sisplau? Miquel.
Sí.
Endavant, Miquel.
Sí, bueno, la pregunta és, aviam si porta alguna forma de paral·lelisme a l'assumpte dels follets amb l'assumpte dels ovnis de cara al Majestic 12.
Uh-huh. Molt bé.
Gràcies.
Gràcies a tu, Miquel.
Bona nit.
Manresa, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola. Com et dius, sisplau?
Ramon.
Ramon.
La primera és que vosaltres esteu parlant aquí dels follets i hi ha històries sobre aquests senyors, però amb un altre nom, com a duendes, amb el sud d'Espanya, doncs m'ha explicat des de que era petit.
Sí.
Aleshores, vull dir, la semblança és molt, molt idèntica, no?
Mm-hmm.
Llavors també que tinc el llibre aquest de Passaport d'Amagònia, que explicaven abans, i una casualitat, que és el que volia demanar al senyor Antonio Rivera, potser, per haver escrit el llibre, o sigui, per haver dit el llibre, i la següent, és que està en Monte Teleno, a León, que és una muntanya, vull dir, molt semblant, et diuen...
Monte com?
El Teleno.
Teleno.
El Teleno, sí.
Mm-hmm.
És un camp de tir, està constituït un camp de tir de l'exèrcit, però aleshores moltes vegades pues, s'ha dit que també tenia, si està assenyalat així com Montserrat també té, doncs bé, coses rares, per d'alguna forma, doncs pues, que allà també ho és.
Mm-hmm.
Ens va passar una cosa molt curiosa, i és que unes maniobres que vam fer una nit vaig poder veure, o sigui, en un lloc que teòricament no tenia que haver ningú, estava en una guàrdia, vaig poder veure pues, una sèrie de nois o follets, podríem dir, perquè eren molt petits, la veritat, ballant i cantant tota la nit. I un d'ells, en un moment, estava pues, aproximant, no sé, com una hora aproximadament, a l'hora de marxar, almenys és el que em va semblar. No puc dir que estigués dormit, no t'ho puc assegurar, perquè em va quedar mirant amb una cara pues, molt estranyada. No passava a ser una anècdota que podia ser igual, però pues, vale, o m'he dormit o no, o ho he somiat, o és veritat, o potser és d'efecte d'haver llegit precisament el llibre. Una mica de guaita, però pues, ho has llegit i t'ho has cregut i sembla pues, que t'ha afectat. Si no fos que farà qüestió d'un any aproximadament, tenim uns problemes molt greus i estan pues, en una situació molt difícil personalment, efectes, pues, no sé, baixa de moral o tot, en definitiva, vaig tornar a veure amb aquell fullet pues, que se m'havia mirat fa tants anys i em va dir pues, una estranya sensació de tranquil·litat, de pau, em va mirar rient, com ho venim, no passa res, tranquil, i aleshores a partir d'aquí doncs vaig tornar a ser el qui era. Jo vull demanar, doncs, dir, no sé si és que hi ha alguna relació, si pot ser, no pot ser, o realment és una mica de suggestivitat d'haver llegit doncs, el llibre i creure'm això, només d'això.
Quants anys fa del primer incident?
El primer incident doncs, farà aproximadament, aviam, uns 11 anys.
11 anys?
Sí.
I ha tornat ara aquest any últim?
Farà un any aproximadament.
Uh-huh. Molt bé, després donar la seva opinió als convidats.
Gràcies, bona nit.
A tu, bona nit.
Adéu.
Barcelona, hola.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius, sisplau?
Miquel.
Miquel, endavant.
Mira, volia preguntar si n'hi ha tradició als ports de Tortosa sobre fullets i coses d'aquestes, i si n'hi ha una energia tel·lúrica important en aquell massís.
Molt bé, moltes gràcies, Miquel.
Gràcies.
Terrassa, bona nit.
Bona nit.
Hola, com es diu, sisplau?
Francesc,
endavant.
Mira, jo volia fer una pregunta a l'Antoni Rivera sobre el cas de Vallorguina.
I després, si tenia alguna informació més recent sobre aquest cas.
Sobre Maria Carolina?
Sí,
bé, ja hem parlat abans...
No parlava, bueno, és que jo m'hi facilitava el programa, per això no sé si havia explicat o no.
Bé, és que ja hem parlat abans extensament de Vall Gorguina.
No,
no. I et comprenc que no has agafat el fil de història, però els altres oients que sí l'han agafat seria repetir la pel·lícula dues vegades. No, ho sento.
Si heu parlat també, potser no heu parlat del cas de l'Atlàntida.
De l'Atlàntida no hem parlat, però no és de gaires fullets, l'Atlàntida. No. Bé, alguna cosa direm de l'Atlàntida.
Molt bé.
Gràcies, Francesc. Barcelona, bona nit.
Hola, bona noche.
Hola, bona nit. ¿Cómo te llamas?
Roberto.
Roberto.
Bueno, primero quiero felicitar a Antonio Rivera porque me considero uno de los más serios investigadores que hay de estos temas, sobre todo el tema ovnis. Saludos, señor Rivera.
Muchas gracias.
Como hay a los demás convidados, aunque no los conozco, también, por supuesto. Bueno, yo le quisiera preguntar al señor Rivera si, y en su opinión y como hipótesis de trabajo, serviría el que en todos los libros que hablaba de los extraterrestres, aquellos que al principio hablaban de que eran seres diminutos, bueno, pues de color verde y todas estas cosas que se leía hace alguna tira de años, si podría tener algo que ver con los gnomos. Esta es una de las preguntas que me agradaría que me contestara, en su opinión. Y lo segundo es que he leído su libro, escrito, no sé si era junto con Jesús Jofre, ¿no era? Señor Rivera, el de...
No, era otro Jesús, cuidado.
Bueno, era otro Jesús, ¿no?
Era Jesús Beorlegui.
Exacto, Beorlegui. Bueno, si hay algo de esto, porque, bueno, veo que Benítez sigue escribiendo, por lo tanto, ¿cómo está el asunto? Yo, desde luego, no he vuelto a comprar ningún libro más de él, por supuesto. Pero, quiero decir, ¿cómo ha quedado el asunto? De cara a los tribunales, ¿ha habido por parte de los norteamericanos alguna reacción? O por parte de las autoridades. Bueno, aquí por supuesto usted lo denunció junto con Beorlegui, pero ¿ha habido alguna reacción en serio por parte de algún medio, o bien de los tribunales norteamericanos, o bien de la distribuidora o de la propietaria del libro oficial? Es todo.
Muy bien, Roberto. Gracias. Muchas gracias.
Sintonía Alfa.
El Centre d'Estudis Esotèrics Malkuth comença nous cursos d'astrologia, tarot i quiroanàlisi. Per reserves i informació truqueu al telèfon 257 95 59 de Barcelona.
Centre d'Estudis Esotèrics Malkuth, consultori d'astrologia, tarot i quiroanàlisi. Telèfon 257 95 59 de Barcelona.
Abans de respondre a aquestes preguntes, sentiu un breu bloc de notícies que us poden interessar.
Teimuraz Toroshelidze, doctor en física i matemàtiques i col·laborador de l'Observatori Astrofísic de Bastuman, a Geòrgia, a la Unió Soviètica, opina que la formació dels forats ozònics per damunt de l'Antàrtida no amenaça la humanitat amb cap catàstrofe i que més aviat és un fenomen natural absolutament normal. El científic soviètic opina que quan els corrents d'aire contornegen un obstacle al costat oposat al vent, es forma una zona de potents remolins. A la naturalesa, aquest obstacle pot ser una carena muntanyenca, un cim aïllat o un altiplà elevat, com és el cas de l'Antàrtida. Els potents vents que bufen sobre l'elevació originen una força que, actuant sobre la capa d'ozó, de baix cap amunt, expulsa part del gas.
La nau orbital pilotada soviètica Mir ha inaugurat la primera oficina de correus permanent a l'espai. La tripulació soviètico-francesa va portar a bord de la nau tres segells, un d'ells amb el calendari de bord, un altre especial commemoratiu, i el tercer, un segell francès recordatori. La tripulació soviètico-francesa li va entregar a Vladimir Titov, comandant de l'estació orbital Mir, el certificat de cap de l'oficina de correus. Titov es va responsabilitzar d'aquest departament fins que va retornar a la Terra. El volum de trameses postals a bord de l'estació ha sigut rigorosament limitat a la correspondència personal dels cosmonautes i a la correspondència espacial. Per aquesta raó, els cartells còsmics no poden parar a satisfer la sol·licitud dels filatelistes que demanen que s'organitzi el matasegellat dels segells commemoratius. Això serà possible en un futur no gaire llunyà.
Un soroll estrany va sorprendre de nit els habitants del poblat de Golubitskaya, al Caucas Nord. Poc després, sobre la superfície de les aigües, a prop de la platja, a uns 300 quilòmetres de la costa, va aparèixer, envoltada en un núvol de fum i de vapor, una misteriosa silueta que semblava un submarí o un monstre. Es tractava d'una illa volcànica sorgida sobtadament de les entranyes del mar d'Azov. Té uns 40 metres de llargada i 2,5 d'alt. Ara fa 10.000 anys, el nivell del mar d'Azov va ser molt inferior a l'actual i l'illa ha aparegut en una zona que abans era zona seca, costera. Fa 28 anys, una illa idèntica va sorgir al mateix lloc i després les ones la van devorar. L'illa, que acaba de sorgir ara, de moment segueix creixent, si bé no es pot predir el que passarà amb ella en el futur.
Sintonia Alfa. Passen 2 minuts de 3/4 de 2. Ens queden, per tant, 13 minuts de programa justos. Anem amb les respostes. En Miquel de Sabadell preguntava a tu, Antoni Rivera, paral·lelisme entre els fullets i els ovnis en relació amb el document Majestic 12.
Bé, això és ficar molt les coses en un mateix sac i el temps no dona per tant. Del Majestic 12 ja se'n va parlar en aquest mateix programa, amb el Plana Cribillent de Sabadell, jo mateix tu saps perfectament, Andrés, sí, que vam dedicar tot un programa al Majestic 12. Ara bé, la relació entre els fullets i del folklore amb els ocupants dels somnis també n'hem parlat i se n'ocupa extensament Jacques Vallée en el llibre Passaport a Magònia. Jo remeto aquest oient a la lectura d'aquest llibre, on potser trobarà més claríssims que els que jo li puc donar.
Qui es vulgui documentar pot comprar la revista Carmeset, que està als quioscos actualment, aquest mes, i veurà un article d'Antoni Rivera sobre aquest tema. I qui vulgui una altra font pot comprar la revista Més Allà, que acaba de sortir, també està als quioscos, i on Salvador Freixedo també parla de Majestic 12. És al sud de la península. Tenen molt que veure amb el que està sentint aquí dels fullets, i que ell, al Monte Ateleno, a León, es va trobar amb un fullet fa ara uns 11 anys, i ara, fa un any, justament, aquest fullet se li va tornar a aparèixer.
Jo penso que, en principi, no dubto que ell allà hagi vist algun fullet i hagi tingut aquesta experiència que explica d'allà al Monte Ateleno. Una altra cosa és que en aquell moment en què ell vincula una situació doncs emotiva, difícil, se li torni a aparèixer aquest fullet en una altra situació, perquè suposo que aquesta vegada li deu haver passat a Manresa, és algo que ja no hi veig una vinculació tan fàcil. De tota manera, com que estem parlant d'un món màgic, d'un món de misteri, doncs totes les coses són possibles, encara que es fa molt difícil de trobar doncs una coherència amb tot això doncs que s'ha explicat, no?
Si no, em permets afegir una petita cosa, la nomenclatura és una cosa aleatòria, és a dir, cada regió i cada país dona el seu nom en aquests éssers, però en realitat es tracta sempre dels mateixos éssers.
Preguntava si sabeu de tradició de fullets a l'àrea de Tortosa, a les muntanyes de Tortosa,
I si a aquelles muntanyes hi ha una energia terúrica especial?
Concretament, el que és la tradició de, dels follets, el que jo tinc llegit, no és una àrea en la que es parli de que existeixin follets a Catalunya. Hi ha tres àrees molt localitzades de follets, almenys dels que han escrit llibres del tema, no? Perquè, és clar, podria haver-hi altres fonts i podria haver-n'hi doncs, en alguns altres llocs. Parlen del massís del Montseny, parlen del Montnegre i parlen del Pirineu. En general, per diverses zones del Pirineu, però no parlen de la zona aquesta de Tortosa.
De Tortosa, prop de Tortosa. Havien uns forats, uns tubos que baixaven a terra, sense fons, similars als que hi ha a Andalusia també, i altres indrets. És l'única que me'n recordo de històries rares d'aquesta zona.
Si algú vol veure i fer-se una idea de lo que és un forat recte a pols de terra, que es vagi al massís de Garraf i vegi un forat que, si de moment es coneix al fondo, no sé si està explorat totalment, es diu el Corral de l'Escarrà, és l'avenc més profund que hi ha al massís de Garraf, té 206 metres de fondària i té 394 metres de recorregut amb tres vies independents al seu interior. Però el que és impressionant d'aquest forat, d'aquest avenc, el que és impressionant d'aquest avenc és que si et posa, o sigui, està arran de terra hi ha un forat d'uns 6 a 8 metres de diàmetre, totalment recte cap al fons, que no es veu al fons. Imagineu-se, doncs, si Colón, per tenir una idea, l'estàtua, el monument a Colón de Barcelona té 70 metres d'alçada, doncs imagineu-se el que són 206 o 204 metres de fondària en un forat a terra d'uns 6 a 8 metres d'això. Mm-hmm. Que miri, que vagi cap allà, que miri cap a baix, es van donar compte del que pot arribar a impressionar i de la quantitat de llegendes que això pot suggerir també. Mm-hmm. De tota manera, és impressionant.
Em va explicar la seva entrada en aquest submón a les muntanyes de Tortosa i vam quedar perquè em portaria aquest lloc i altres indrets i el van assassinar la setmana següent a Badalona. Vaig quedar sense la història, però la història la té la seva filla i bueno, és l'únic. No sé la història com anava, volia portar aquest lloc, el van assassinar per una altra història, era el president i fundador del partit proverista. I, bueno, em vaig quedar sense història per aquesta circumstància. Però la seva filla sap bastant i potser algun dia reprendré aquest fil. Uh-huh. Francesc, de Terrassa, preguntava sobre Vallgorina, ja l'hem dit que no pot ser, ja hem dit prou de Vallgorina, però sí preguntava sobre Atlàntida, si hi ha alguna relació de fullets amb l'Atlàntida. Enric Marín, tu vas dir...
No, únicament dir que l'Atlàntida, Lemúria, el continent Mu, tot això són unes llegendes de moment no molt comprovables, perquè no molt comprovables només per una senzilla raó, per la distància en el temps. De tota manera, d'aquestes tres, del continent de Mu, de Lemúria i de l'Atlàntida, em quedaria si fos amb algun, precisament amb l'Atlàntida. Llavors, aquests atlantes, habitants de l'Atlàntida, després de la gran catàstrofe, resumint molt la naturalment la història de l'Atlàntida, després de la gran catàstrofe que va enfonsar l'Atlàntida, o que va fer que les aigües cobrissin l'Atlàntida, sembla que era enfonsada, es van dispersar per arreu del món, no? I també es diu que aquests habitants, aquests atlantes, estaven molt més adelantats que la resta de la humanitat, que eren d'alguna manera el punt d'on sorgia la cultura i l'evolució tecnològica i els avanços tecnològics, i que continuen vivint, però sota la capa terrestre, els supervivents de l'Atlàntida, i que continuen tenint aquesta gran cultura superior a la cultura que nosaltres tenim a la superfície terrestre.
Andrés, has fet o faràs algun programa sobre l'Atlàntida?
Sí, està previst fer-lo.
Ah, perquè hi ha coses molt interessants per dir, eh?
Molt bé.
Molt bé.
Aquesta pregunta és per tu, Antoni. Pregunta el Roberto de Barcelona. Si hi ha relació entre els extraterrestres i els gnomos?
Bé, crec que també se n'ha parlat d'això. Que un ocupant d'ovni humanoide d'1,20 m
actualment s'identifica amb una nau espacial, com a tripulant d'una nau espacial, però potser en el segle XII s'identificaria amb el dimoni. Però, i potser es tracta sempre del mateix personatge. És a dir, l'època tecnològica en què vivim tendeix a donar una interpretació tecnològica a tots els successos estranys. De manera que és molt possible que no estigui, que no encertem ni nosaltres ni el segle XIII, per exemple. Mm. Pot ser una altra cosa, pot haver una altra realitat.
També a tu et preguntava mateix, Roberto, com estava actualment, en aquests moments, el teu contenciós entre Juanjo Benítez i tu.
Bé, en primer lloc em sabria molt greu que es veiés el que pugui dir jo com un atac contra Juanjo Benítez. Simplement vaig fer un llibre amb en Jesús Berlegui en defensa de l'ètica professional de l'escriptor. Jo he vist dels llibres, fa, he publicat 60 llibres, però no he plagiat mai. En canvi, els darrers 4 llibres del senyor Benítez són un plagi descarat i, a més, completament irrefutable d'un llibre revelat nord-americà que es diu Durantia. Això ho demostrem amb proves a la mà, és a dir, es publiquen pàgines del llibre Durantia i pàgines dels llibres del senyor Benítez, i està absolutament demostrat. Per què la Fundació Durantia, que és la propietària del llibre, no ha pres una acció judicial contra el senyor Benítez? Això caldria preguntar-ho a la Fundació Durantia. Però penseu en primer lloc que els americans no saben geografia. Per ells Espanya és una cosa absolutament nebulosa, que molts situen a l'Orient Mitjà, altres creuen que està cap a Turquia, o en fi, no tenen ni idea. A més, ens consideren una mica per damunt dels àrabs. Per tant, és possible que no els interessi una acció judicial contra un país tan esotèric com aquest.
Ens queden pocs minuts, 2 minuts exactament, i heu de sentir ràpidament les notícies per la propera setmana que us poden interessar.
Recordeu que dimarts dia 21, a 8:45 del vespre, Jesús Jofre farà una xerrada col·loqui a la sala Abraxas de Barcelona, carrer Gelabert 26, sobre el tema Contacte OVNI, la meva experiència personal.
Que dijous dia 23, Alfred Yagüe farà una xerrada col·loqui sobre la hipnosi a l'Augen, carrer de l'Hospital número 100 de Barcelona. Serà també a 8:45 del vespre.
Que divendres dia 24, Víctor Manuel parlarà al Club Comèdia, Gran Via, número 609 de Barcelona, sobre la psicocibernètica. Ho farà a les 11 de la nit.
I que diumenge al matí, a les 11, Antoni Cerdà farà un curs gratuït i intensiu de quirioanàlisi a la seu social de l'Augen, carrer de l'Hospital número 100 de Barcelona.
Preneu nota també que fa poc han sortit a la venda 3 llibres que us poden interessar. Hay vida en Marte, de Johannes von Butler, editat per Editorial Planeta. Manual d'experimentos parapsíquicos, volum 3, dedicat a la radiònica, de Jean-Luc Caradó, editat per Edicions Martínez Roca, que també ha tret el llibre Quién escribió la Biblia, de Richard Elliot Friedman.
També és ja a la venda l'última reedició de l'obra Jesús vivió i murió en Caixemira, d'Andreas Faber-Kaiser, que ja us vam anunciar, com també el primer número de la nova revista mensual Más allá, dirigida pel doctor Jiménez de l'Oso.
Espero que us hagi agradat el programa d'avui, que somieu amb els angelets i amb els follets. Bona nit i fins el diumenge que ve.